Jordi Parés és enginyer industrial, expert en energies renovables i ens atén als micròfons de Cugat.cat just abans de la xerrada l'aigua, una matèria singular i essencial per la vida. Jordi, què tal?
Molt bé.
Jordi, per començar, explica'ns una mica com valoraries, quin diries que és l'estat de salut de les energies renovables al nostre territori i en concret la de l'aigua, els recursos hídrics.
A veure, els recursos hídrics a tot arreu, no només aquí, a tot arreu, estan cada vegada més compromesos per l'acció de l'home, per l'acció de l'home que l'embrutem molt i el cuidem poc, diguem-ne. Aleshores, això, a mesura que la població va creixent, és cada vegada més complicat. Ara, des de fa uns anys, des del 85 aproximadament, hi ha hagut un moviment promocionat per la Generalitat en el seu moment i que ha tingut un cert ressò, que, bueno, que molta gent s'ha conscienciat amb que l'aigua és important, que l'aigua és vida, que l'aigua, el riu és vida, en fi, que d'alguna manera s'ha de retornar la qualitat de les aigües superficials que estan al nostre abast i a la nostra disposició. I amb això, bueno, s'han fet coses, s'han millorat molt, però encara hi ha molt a fer. Aleshores, la nostra situació no és la pitjor, n'hi ha de llocs que són molt pitjors, però tenim la responsabilitat i el deure d'intentar deixar a les generacions futures un planeta que sigui com a mínim com nosaltres l'hem rebut, com a mínim, i si pot ser millor. I aquí estem.
Parlant de com deixarem a les generacions futures aquest planeta, una de les qüestions que exposes, no?, un dels subtítols d'aquestes xerrades i de qüestions que poses sobre la taula, és si l'aigua és un recurs inesgotable. I la realitat que ens trobem al dia a dia i que ens diuen els experts és, ens diu que sí. És així?
Sí, sí, l'aigua és inesgotable. O sigui, tenim molta aigua en el planeta. Suficient per donar vida a 10 milions d'habitants, 10.000 milions d'habitants, perdona, que seria la xifra que s'espera que pugui arribar a finals d'aquest segle. Ara bé, una cosa és que hi hagi molta aigua, altra cosa és que aquesta aigua estigui disponible. L'aigua de mar no està disponible, s'ha de treballar aquesta aigua per fer-la potable. I en general, el que ha fet l'home al llarg d'aquests anys és fer-la malbé. La quantitat d'aigua que hi ha en el món és molta, però sobretot no varia, no n'hi ha més ni menys, hi ha la que hi ha. No n'hi ha ni un gram més ni un gram menys que fa milions d'anys. El que passa és que fa milions d'anys aquesta aigua estava més neta, pel cicle natural, diguem, i ara està molt més bruta i s'ha de treballar molt més per aconseguir que aquesta mateixa aigua sigui potable i, per tant, sigui utilitzable per l'home, per la seva finalitat, per l'home, pels animals, per les plantes, per tot.
Precisament, una altra qüestió, no?, que tractes, ara parlàvem de si l'aigua és un recurs inesgotable. Una altra pregunta que planteges, Jordi, en aquesta xerrada és si l'aigua no s'ha d'acabar mai. Els humans en fem un ús irresponsable de l'aigua de beure?
Sí, segurament fem un ús bastant irresponsable. Bueno, per què? Pensa que l'aigua que va parar, el que se'n diu aigua de boca, que és el que ens bevem o que fem servir per cuina o per rentar-nos les dents o per les coses que passen directament a l'organisme humà, és una petitíssima part de l'aigua que disposem. Hi ha una d'això en proporció. Diguem, en el planeta la quantitat d'aigua que es considera potable és un 3% de tota l'aigua que hi ha, i d'aquest 3% el que utilitzem com a aigua de boca és a la seva vegada un altre 3%, és a dir, és molt poca la quantitat d'aigua que fem servir com a aigua de boca, un 3 o 5%, vaja. El 3 o 5% del 3%, és a dir, és una ínfima part, i aquesta és la que, sens dubte, s'ha de preservar. El que passa és que, bueno, hi ha hagut, entenc jo, una utilització irresponsable, sí, és la paraula. Irresponsable perquè cosa que sobrava, cosa anava per al riu. El riu que era la font d'aigua potable d'abans. Ara resulta que l'aigua del riu no és utilitzable directament. Per tant, l'hem de treballar, i molt, per aconseguir tornar-la a potabilitzar de manera que sigui utilitzable per l'home. També hi ha un altre fet, que és que no tota l'aigua que utilitzem caldria que tingués la qualitat d'aigua potable. Et dic que els percentatges són molt cridaners en aquest sentit. Aleshores, amb aigua no tan neta es podrien fer moltíssimes coses. De neteja, de refrigeració, d'usos industrials, moltíssimes coses. I en canvi sempre agafem, inclús per regar la gespa del jardí, agafem l'aigua de la xarxa, que vol dir que és aigua neta i depurada i clorada i mèdicament impolúbica. Bueno, aquí hi ha una absurditat, no? Es podrien fer coses més lògiques, que seria doncs aprofitar l'aigua més neta i més polida, per entendre's, per l'aigua de boca, i existís una segona xarxa, que fos la segona xarxa, inclús a nivell domèstic, d'ús per regar, per netejar, per fer moltes altres coses que no fa falta que sigui tan neta. Aleshores, tot això fins ara no s'ha plantejat com a problema, ara es comença a plantejar. I sobretot es comença a plantejar, curiosament, aquí a Europa, perquè és on potser les qüestions ambientals han tingut un curs més accentuat i una possibilitat més alta de ser element de motivació. Però és clar, si mirem els panorames que hi ha doncs, al Tercer Món, a l'Àfrica subsahariana o a l'Àsia o a Tailàndia, doncs és clar, llavors l'esgarrifança ja puja de to. I evidentment jo crec que la gent que ens considerem ecologista i que ens considerem que lluitem per una causa, no lluitem per una causa pròpia, lluitem per una causa comú de la humanitat i de que tothom pugui tenir aquests mínims que d'alguna manera poden permetre la vida sobre la Terra.
Ara, aprofitant aquesta qüestió que posava, no, que comentaven, que potser utilitzem massa aigua de boca per fer uns usos que potser no caldria que estigués tan neta aquesta aigua. Aquesta, per exemple, seria una de les polítiques que es podrien implementar o s'haurien d'implementar per fer una millor gestió d'aquest recurs, de l'aigua? Per exemple, aquesta que ha comentat, alguna altra?
Bueno, a veure, per exemple, aquí fa no pas massa, es plantejava portar aigua del Ròdon cap aquí perquè feia falta més aigua, a Catalunya concretament. L'aigua del Ròdon es pensava en un trasbassament de l'ordre de, em sembla, si no recordo malament, entre 15 i 20 metres cúbics per segon, un cabal importantíssim. Però és que dona la casualitat que a Barcelona estem llançant a mar aigua, que és aigua usada, evidentment no està neta, però que és aigua que en volum equival perfectament en aquests 15 o 20 metres cúbics per segon. Aleshores, aconseguir que aquesta aigua sigui una altra vegada aigua potable, no cal. Amb un 5% d'aquesta aigua n'hi ha prou. Ara, sí que es pot servir doncs per regar, per usos industrials, per neteja, per moltíssimes altres coses. O sigui, primer reciclem aquesta aigua, primer recuperem el valor d'aquesta aigua, que en té en lloc de llançar-la a mar, després, curiosament, anem a dessalar l'aigua de mar, que és l'operació més difícil de totes, quan estem tirant a mar aigua que ha passat per un secundari o inclús per un terciari. A l'estació de depuradora del Prat, l'última, és la més moderna que hi ha en aquests moments aquí a Barcelona, s'està llançant l'aigua depurada a mar, que té una qualitat perfectament admissible per un regadiu. I en canvi estem dessalant aigua marina que té les condicions pitjors i que energèticament és molt més difícil de que tingui un equilibri, diguem-ne, tant econòmic com energètic per la seva utilització com a aigua potable. Aquí hi ha tota una sèrie d'espropòsits. I les barreres són moltes. Les barreres, bàsicament, jo diria que la més important és la mentalitat de molta gent, que pensar que hem de beure o que hem de reutilitzar l'aigua que han sigut pràcticament purins, o que han sigut l'aigua del vàter o que ha sigut aigua que ha estat realment bruta, els hi sembla esgarrifós. Clar, això no cal pensar-hi massa, però vull dir, en els senyors astronautes que estan a la ciutat de l'espai no hi ha cap riu que hi arribin allà. El que estan fent és reciclar l'aigua que estan utilitzant. Primer, gastar-la amb criteri, això per una banda, i per altra banda, reutilitzar-la. Es pot fer, eh? Es pot fer tècnicament avui en dia. Hi ha molt poques coses que estiguin fora de l'alcanç de la tècnica. Aleshores, bueno, aplicar la racionalitat en aquest ús de l'aigua és un altre dels principis que entenc que s'han que s'han d'apoiar, empantar i d'alguna manera fer créixer.
Jordi, per anar acabant, una última qüestió i també canviant una mica de tema, i m'agradaria parlar-li de la gestió pública de l'aigua, no? Que és una qüestió que molts municipis han posat sobre la taula a mesura que s'anava apropant la finalització de les concessions que tenien amb les empreses gestores, no? Com a Terrassa, aquí a Sant Cugat li queda un any, no? De concessió a Sorea. La gestió pública de l'aigua seria una opció, seria una de les opcions més responsables?
Bueno, aquí em poses en un compromís. Perquè jo estic com a representant de l'àrea metropolitana de Barcelona al Consell d'Administració d'Aigües de Barcelona. Evidentment, hi ha dues visions molt diferents. L'àrea metropolitana de Barcelona i en concret els interessos que jo represento sí que estan neta i clarament a favor d'una municipalització. Evidentment el resta del Consell no. Aleshores, què penso jo concretament? Però jo el que penso és que en aquests moments Aigües de Barcelona, i quan dic Aigües de Barcelona vull dir tot el que és el subministre d'aigua metropolitana, inclòs Aigües Ter Llobregat i les distribucions fins al final a casa de l'usuari, està funcionant molt bé. Aleshores, sigui qui sigui el propietari d'aquesta societat que fa funcionar tota aquesta màquina, el que hem d'aconseguir és que aquesta màquina no pari i que continuï donant la mateixa qualitat i el mateix servei a l'usuari final. Ara, sobre això, que és un bé de primera necessitat i que és, al meu entendre, un dret absolutament bàsic dintre dels drets humans, que algú hi faci negoci, doncs, home, en castellà diria me repatea un poco. Simplement crec que hi hauria maneres o bé mixtes, o bé pactades en forma de concessions, però molt més vigilades per la part pública. Hi ha mil maneres de fer-ho que podrien donar menys negoci en els privats i mantenir la mateixa qualitat que en aquests moments aquest servei està donant al ciutadà. Per mi aquest és el desllargador i aquest és el paper que jo intento jugar a dintre del Consell d'Aigües de Barcelona. També et dic que no me'n surto gaire, perquè estic en absoluta minoria, però bueno, aquí estem.
Jordi Parés, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres per tenir l'humor de venir-me a entrevistar.